Bé, encara gràcies, davant de tot el que ha passat a tot arreu, el que va viure Sitges ahir. Tot un seguit d'afectacions, evidentment, i incomoditats, totes les que vulguin, però dintre del drama general, encara d'alguna manera, i com assenyalava també el regidor David Martínez aquest matí, el comportament de la ciutadania, l'aportació, òbviament, dels cossos de seguretat en moments determinats en què se'ls van requerir, aquest assumpte dels tres trens de Rodalies, en fi, que tot plegat es va poder anar resolent a poc fins que ben entrada la matinada, perquè eren quarts de tres, no es va poder recuperar el subministrament elèctric a tot el municipi. Alcaldessa, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Veu ser de les que us va arribar al final, el premi?
Sí, sí, vaig ser de les últimes també, a tenir llum. Sí, sí.
Com veu passar el dia? I per començar, si evidentment aquesta circumstància, que és també absolutament extemporània i no contemplable, perquè també és diferent a tot allò que s'ha vist, té alguna mena de protocol escrit o protocol s'ha d'anar escrivint en la mesura que van passant les coses?
Bé, com sempre, de tot se n'aprèn, no? I d'aquesta apagada també hem après, no? Hi ha molts protocols, evidentment que tenim protocols en casos d'emergència, però en aquest cas a mi el que m'ha sorprès més ha estat el tema de no poder-nos comunicar. Per molt de protocol que tinguis, que els protocols et diuen s'ha de constituir un comitè d'emergència, ens podem reunir tots de tal dependència, hem de fer això... Esclar, el primer moment, quan ja es va veure que enviaves missatges, no els rebien, no s'entenien, això a mi sincerament em va fer patir molt, no? És veritat que de manera natural ens vam centralitzar a la policia local, això és una de les coses potser que s'ha de deixar per escrit,
sí, sí, sí.
Dir, en cas de que no funcioni cap comunicació tothom ha d'estar aquí concentrat, perquè si no moltes dependències s'obren de manera electrònica, per tant no podíem obrir, no es podia obrir l'Ajuntament, no es podia obrir el Miramar o el que fos, de manera natural vam anar a trobar-nos tots a les dependències de la policia.
La policia és un d'aquells indrets on hi ha subministrament elèctric perpètuament,
sí,
òbviament,
sí.
per raons
hi ha
que no generador, cal ni contemplar-les.
Però a més és evident que també és amb qui hem de tenir més contacte, perquè és els que ens estan dient totes les incidències que tenien, no? Al matí quan ens va passar, alguns, jo estava a l'Ajuntament i estava reunida amb algun regidor, i alguns ja el primer que vam fer va ser anar a la policia. I allà ja vam veure una mica la magnitud del que estava passant, no? I arrel d'allà vam visitar diversos centres assistencials, com el CAP, vam també estar a les Magnòlies, vam passar pel Cerculet, es va estar en contacte amb els centres educatius, i durant el matí, més o menys, vam anar veient que, bé, la cosa... davant de la incertesa,
sí, sí,
com
sí.
Comentàvem ara,
sí.
La gent pensava, bé, fa una hora que estem sense llum, dues, a veure quan tornarà.
Ara.
Tothom més o menys. Clar, després, a la primera hora de la tarda, és quan vam dir, tornem-nos a trobar, i és quan jo vaig veure que hi havia molta dificultat de comunicar-nos, perquè jo vaig amb dos mòbils i els dos mòbils són de companyies diferents, i ja vaig veure que Movistar anava algunes estones, Vodafone unes altres,
i en algun moment cap de les dues,
i en alguns moments cap de les dues, i en aquells moments jo vaig anar directament a la policia, també amb algun regidor que vam poder contactar ens vam trobar allà, i d'altres no va ser fins més tard, perquè deien és que no ens trobem, no?
El que va viure molta gent també, evidentment.
Exacte. I allà des de la policia vam anar fent seguiment de tot com estava anant tot, i justament quan estàvem allà ja més tard va ser com va venir la llum, i vam començar a veure com estava tot, i jo més o menys a partir que va tornar la llum també vaig tornar a contactar amb totes les residències d'avis, que totes estaven bé,
és a dir, tothom d'alguna manera es va poder gestionar.
Sí. A les Magnòlies va ser la que vam anar més, perquè a la tarda vam quedar que si al vespre no tenien llum la policia aniria per ajudar-los, perquè no funcionaven els ascensors i això era un problema per ells greu, però a la tarda quan van anar la policia al cap d'una estona va venir la llum, per tant ja està. Sant Joan i la residència
Sitges Park
estaven funcionant amb generador. Quan vaig parlar amb ells, Sant Joan ja tenia llum, Sitges Park no. I sí que va dir, bé, de moment bé, tot controlat, però és clar, estem una mica expectants, perquè tampoc no sé fins quan ens durarà el generador.
I el problema de professionals que havien d'arribar, que evidentment havien d'arribar en transport públic d'alguna manera o una altra, i hi havia tota la dificultat per fer-ho.
També vaig parlar amb el Gremi d'Hostaleries, amb el president, amb l'Òscar Stover, que em va dir que també doncs, hi havia molta disparitat, que hi havia llocs que ja tenien llum, hotels que no en tenien, i estaven tots també pendents a veure quan tornava la llum. I també vam contactar amb el president dels comerços, Sus. Va anar l'Albert, el regidor, a parlar amb ell, i després ens vam trobar al cap de la vila. El que vam constatar és que cap allà a les 8:45, les 9, quan començava a fer-se fosc i al centre no hi havia llum, és quan vam dir la policia va dir farem controls a peu, tant policia local com Mossos, perquè ens feia molt patir que hi havia molts comerços amb les persianes a mitges, no podien posar les alarmes. En aquell moment ens vam trobar al cap de la vila amb policia local i amb el regidor, amb l'Albert Oliver, i és quan em van dir que també en aquell moment ells estaven anant alguns a Garraf i a botigues, que al cap d'una hora més o menys els hi va venir la llum. És a dir, ens vam anar distribuint, però és cert que jo en aquell moment que vaig fer una mica de ronda vam passar per carrer Sant Pau, Sant Pere, Bonaire, Montroig, tots aquests estaven sense llum i començava a fer una mica de respecte.
Sensació, eh?
Perquè realment cada vegada doncs, no, estava tot absolutament tancat. I vaig parlar amb alguns comerciants que això a la llarga quasi tots van poder tancar, però alguns tenien molta por de no poder posar les alarmes, no? I bé, i al carrer Bonaire, justament, que estava amb la policia, ens va venir a buscar un turista estranger que s'havia quedat, estava en un apartament i no podia tornar a l'apartament perquè no podia obrir la porta, perquè no funcionava el codi, anava només amb codi.
D'acord. Aquesta és una derivada que no m'he explicat abans, però molts apartaments turístics, no direm que tots, però molts, perquè l'alcaldessa ens deia, no, n'hi ha alguns que també t'ofereixen la clau.
Sí.
Però n'hi ha molts que només van amb el codi numèric, sí. I per tant amb aquella espècie de teclat que troben vostès a la façana, i òbviament aquell teclat funciona amb energia. Si no hi ha energia, no tens possibilitat ni d'entrar.
Clar,
t'has quedat al carrer.
La veritat és que era un problema, perquè aquest senyor, jo li vaig dir, home, clar, no sabíem què fer. Evidentment, primer truca a l'empresa, no anava el mòbil, no funcionava res, no donava senyal. I li vam dir, no sé, ves, era proper a la zona de la plaça Indústria i tal. Dic, no sé, aneu a un hotel i ja ho arreglareu després, no? I però ell em va dir, és que vaig sense res, només amb el mòbil, ho havia deixat tot a l'apartament, realment era un problemon, eh? Tot això devien ser de 9:45, les 10. El senyor va dir, bé, vaig a algun hotel, vaig a veure què puc fer. Després jo vaig estar gairebé fins les 12 de la nit donant voltes per allà al centre, i després em vaig trobar una altra parella de policia que em van dir que finalment
aquell senyor
havien pogut entrar, la policia havia pogut entrar per la casa del costat en aquell apartament i li van poder obrir la porta. Pobres senyors, perquè es veu que també tenia família, que jo me'l vaig trobar sol, però tenia tota la família que estaven per allà.
D'acord, i tota la família estava al carrer,
sí.
I no podia entrar en aquest apartament.
Sembla ser que van estar també una estona en un hotel, no? Com refugiats,
sí,
diguem,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Però realment són aquelles coses que bé, que poden passar i que realment et preocupen. De fet, a l'hotel, al Mi, al Terramar, em va enviar un missatge gairebé també sobre la 1 del matí, que estaven sense llum. Em preguntava si sabia quan tornaria,
sí.
I li vaig dir, de moment no ho sabem, estem quedant els últims, perquè realment ja hi havia molts llocs.
Vinya Terramar va ser una de les darreres,
sí,
zones.
Sí, van
també,
ser dels últims. I també estaven preocupats perquè tenien un generador, però també els hi quedava un parell d'hores, i deies que com tardi més això, començarem a tenir problemes. I per sort, després tots els que ens havíem enviat missatges vam dir, ja està la llum, ja està la llum, i més o menys per allà sobre les 2:45, sí, vaig veure, sí, que més o menys tothom estava ja amb llum.
Per tant, dues coses. Una, el que va angoixar més és no poder-se comunicar.
Per mi sí, perquè a més això, tant com a alcaldessa com a mare o filla, perquè realment no podies parlar. Hi havia moments que estàvem absolutament incomunicats i clar, la comunicació és bàsica en aquests moments, perquè jo mateixa parlo moltíssim amb la policia, no? I envia sempre un WhatsApp, com està, què ha passat aquí, on aneu ara o què feu? No poder parlar absolutament durant hores amb ningú, això em provocava sincerament molta ansietat, no? Com a tothom, eh?
Sí,
perquè
sí, sí,
també entenc que amb la família igual,
clar,
no? Jo no vaig poder contactar amb la meva filla fins les tantes de la nit perquè era impossible, no donava resposta.
I segon, és evident que la majoria de situacions és difícilment, com ho podem dir això? moltes no es poden resoldre perquè formen part d'aquest model de vida que tenim molt lligat, òbviament, a la tecnologia i a l'electricitat. Però si alguna reflexió li queda a l'alcaldessa de coses que van passar ahir que en el futur es podrien resoldre utilitzant altres mètodes o fent servir alguns altres equipaments o fent d'una altra manera?
Sí, jo crec que sí, que d'aquí hem de treure també hem de treure un aprenentatge, no? De que el ser tan dependents de tota l'electricitat i de la comunicació via com la tenim actualment, hem de buscar altres sistemes. De fet, jo he estat en contacte també a través del meu partit, no, polític, o a través de companys alcaldes o alcaldesses d'altres llocs, que molts, algunes estones ens parlàvem i ens deien, us han escrit des del govern, us han dit alguna cosa, clar, la majoria no ens deien res, però també pensàvem, és que també no sé com hauran pogut contactar. I jo crec que aquest també és un aprenentatge, no, per part del govern, tant del govern de la Generalitat com del govern de l'Estat espanyol, de quina manera amb els municipis o amb aquests centres, diguem, ens podem connectar perquè en el cas de que no hagués tornat o que haguessin realment acabat tothom, les bateries, hem de tenir algunes altres... Per això en aquests protocols han d'haver-hi també algunes altres actuacions en cas de que no passi això, no?
O sigui que de la mateixa manera, jo que sé, per exemple, que els efectius policials tenen emissores de ràdio, no, els seus vehicles,
exacte,
i es comuniquen a través d'emissores de ràdio, que hi pogués haver un vessant,
sí,
diguem-ne, d'aquest sistema adreçat en aquest cas, òbviament, als responsables polítics.
Sí, sí, nosaltres que tenim un comitè tenim un coordinador d'emergències,
sí, sí, sí,
que en aquesta última legislatura vam crear una figura que era el coordinador d'emergències, ho vam dir, el primer que ha de tenir és uns walkie-talkies, diguem,
sí, sí,
no?
Sí,
i que
sí,
tres o quatre persones almenys aquests els tinguin, perquè realment aquí es va demostrar.
Quan es va començar a tranquil·litzar tot?
Jo, sincerament, jo fins que no...
Fins
a la matinada no he pogut estar tranquil·la, perquè a més estava patint molt perquè no em quedés sense bateria en els mòbils, no? Anant cada dos per tres al cotxe, que és on te podia carregar mòbils. Jo fins quarts de tres no he pogut estar tranquil·la perquè em feia patir molt i que no passés això, que encara algú es quedés. Pensem que els sistemes, per exemple, també s'ha de tenir en compte la gent gran que porta el penjoll aquest
de
l'arma.
Sí, de la teleassistència.
La teleassistència no funcionava. Estaves molt pendent d'això, no? De gent que estigui sola, incomunicada, que et poses molt nerviós.
Dios.
Perquè estàs pensant que no pots comunicar amb algú si et passa res. El moment de la gent que es va trobar atrapada als ascensors, que per sort van ser pocs i la policia de seguida va poder actuar, però jo fins que no va tornar la llum a tot arreu, sincerament no vaig poder respirar.
I va passar també en altres indrets de la línia, però aquests tres trens que varen quedar ben encalladets a lloc,
van
desallotjar tres trens.
Sí, és que es diu ràpid, però aquí també, evidentment, amb policia local, amb Mossos, amb contacte amb Adif, i després suposo que la gent si va passejar també va veure que als autobusos n'hi havia
una
filera immensa. També teníem una patrulla de policia allà, per si de cas. Clar, la policia també, evidentment, com sempre, cal agrair-los moltíssim la disposició, perquè estaven tots els efectius allà disponibles a tot arreu, i realment van fer un esforç perquè, clar, haver d'estar a tot el terme municipal, a les botigues, a Garraf, aquí a la nit, al vespre, amb les zones que no hi havien, atenent aquestes persones que trucaven, molta gent amb això, no?, amb crisis d'ansietat, i realment jo crec que policia i comunicació, i també vosaltres i el Departament de Comunicació de l'Ajuntament, que tot i que no funcionaven les xarxes, però havíem d'estar preparats per quan estessin, no? Jo deia, prepara el tuit o la informació, encara que no vagi, perquè van estar 100% actius en totes hores i en tots moments, no? Crec que són departaments claus. Jo, per sort, a casa sí que tinc una ràdio i tenia piles.
Ja, pues...
Soc d'aquestes antigues, però jo soc molt de ràdio i realment va anar molt bé. De fet, me'n vaig anar a la policia amb la meva ràdio a la mà. Perquè vaig dir, per si de casa ja no entenen.
Com a les velles èpoques.
Jo amb la ràdio al polso.
Com a les velles èpoques.
Doncs em va anar molt bé.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
Sí, sí, sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Bé, si ens torna a passar, no sé si dir que ens passaria més o menys el mateix, o i continuarem pensant en això, o aquestes són les reflexions de l'endemà i d'aquí una setmana vés a saber què en queda.
Bé, jo crec que són aquests, són els aprenentatges que hem de fer, no? Si ara hem de posar els protocols, que en cas de que no funcionin les comunicacions, doncs tothom ha d'anar aquí, o ha de fer això, o el primer pas serà aquest, jo crec que això sí que ho hem de fer. Ara també és veritat que s'haurà de valorar, ara parlàvem també amb temes de promoció econòmica, no, s'haurà d'avaluar què ha passat, no? Molts restaurants, aquests que se'ls ha fet malbé el menjar, que totes les pèrdues...
Fins on podeu saber, quan hi ha una afectació, clar, de caràcter estatal, i fins i tot més enllà de l'Estat, a Portugal, etc., és a dir, Catalunya, Espanya, Portugal, quan és l'hora de reclamar?
Sí, ja veurem. Jo ara he rebut un missatge justament de la Conselleria d'Empresa.
Passa alguna cosa aquí, mira, reclames Endesa, reclames a Naturgy, sí. Reclames a qui sigui. Però quan passa una afectació d'aquesta categoria...
Ja veurem. Jo sí que he vist això, que el Departament d'Empresa de la Generalitat ara estava fent una valoració i estava començant a contactar, a veure de quina manera, no sé si a través de les assegurances o quins danys n'hi havien i fins a on es podia, no, ajudar, però realment hi havia gent molt preocupada perquè, clar, van haver-hi que van estar moltes hores, aquests que no els hi va tornar la llum.
Bé, el centre, evidentment, 15 hores.
Exacte, aquests van estar 15 hores. I aquí al centre hi ha molts restaurants i molts bars. Bé, per això també és un aprenentatge aquest de quan et passa això, què fer, no?
Veu tenir ocasió de parlar, si us va permetre la xarxa, amb representants de l'oposició, amb altres representants de grups polítics?
Sí, nosaltres normalment tenim un grup, clar, quan funcionava, no? Evidentment, tenim un grup de portaveus on els anàvem passant informació. I sí que jo vull agrair personalment a Lluís Miguel García, que es va posar a disposició nostra al minut, també amb el que ell bonament pogués contactar amb el govern, i de fet quan estàvem a la policia em va enviar un missatge que el vaig poder rebre, em va dir encara esteu aquí, doncs vinc, va estar amb nosaltres a la tarda també a la policia, per tant, per part meva, moltíssimes gràcies, no?, al Lluís Miguel García, representant del PSC, perquè va estar en tot moment acompanyant-nos. A la resta, la veritat és que, clar, molts no van contestar, també suposo que no devien tenir contacte. Al vespre em vaig trobar també el regidor, el José Antonio Gilabert, al cap de la vila, i va estar parlant una estona també amb la policia, assabentant-se. I bé, però poca comunicació també una mica per això, no? Perquè és que si no anaves una mica bonament allà a la policia a veure què passava, tampoc no t'ho trobaves.
Us hagués agradat que els governs, més enllà, òbviament, del municipi, que el govern de la Generalitat o que el govern de l'Estat s'haguessin explicat una mica més, oi?
Sí, perquè passa això, no? Quan hi ha aquesta incertesa i el govern, jo crec que té l'opció de parlar a través de la ràdio, ni que sigui, no? Perquè alguns deien, bueno, és que no podien enviar missatges, bé, però a través de la ràdio podien fer... Jo, de fet, vaig estar escoltant alguna compareixença, però ja va ser bastant tard, no? I, per tant, jo crec que sí, que en algun moment abans va faltar, pel mitjà que fos, si no ja funcionava la televisió perquè la gent no la veia, almenys aquells sistemes de comunicació que sí funcionaven, que era com la ràdio, jo crec que sí que s'havien de fer potser més declaracions abans, més que res per calmar la gent, tot i que ja sabem que tampoc pots dir molt perquè no saps quan durarà, però almenys saber que estàs allà, no? Nosaltres una mica, amb les informacions que anàvem fent a través de la xarxa, anàvem dient això, els operatius municipals estan actius, no? No patiu, qualsevol cosa, que sàpigues que hi ha algú al darrere, que no estàs absolutament sol, encara que estiguis incomunicat, això és molt important.
Avui Rodalies no va, 1, 2, 3 i 4 de maig Rodalies tampoc funcionarà entre Vilanova i el Prat de Llobregat, ja es va avisar perquè hi ha tota aquesta obra de l'accés a l'aeroport. Déu-n'hi-do això de Rodalies també per un any o per una ceba.
Sí, Déu-n'hi-do, clar, ahir quan es van dir no va, clar, molta gent ja feia la broma de dir bueno, un dia més, però realment ha estat un problema, no? De fet, aquí tenim algun treballador que no ha pogut venir avui perquè venia amb tren. Jo també ja he dit, bé, avui no va, i ja ens van avisar que aquest pont tampoc no aniria, per tant nosaltres pràcticament estarem una setmana que no tindrem trens, i això és molt greu. I clar, i a vegades hi ha gent que diu, poseu més autobusos. No és tan fàcil. Primer, els autobusos estan plens ja, les empreses d'autobusos en tenen un o dos per quan hi ha una emergència, els conductors són els que són, les vies, vull dir, tampoc hi ha moltes alternatives, no? I de fet, això també et fa pensar molt, no? Perquè realment la mobilitat ha estat... Jo també vull agrair molt a la ciutadania, perquè també el que dèiem, el civisme, jo vaig estar voltant una estona també amb cotxe, quan no anaven els semàfors, i alguna punta a l'oasis, quan hi havia, no, el camió de l'escombraria, doncs hi havia una mica de que veies, ui, aquí, però veig que la ciutadania es va comportar moltíssim, respectant moltíssim els vianants, tothom parant, tothom deixant passar el de la dreta, el de l'esquerra. Crec que això també s'ha d'agrair molt, però clar, en una ciutat com Sitges, relativament petita, puc imaginar, no, el que podria passar a Barcelona o a aquestes grans ciutats, que realment pot ser un caos increïble, eh, la mobilitat.
Bé, passem pàgina, i aquest és el balanç del dia d'ahir, esperant que tot es vagi col·locant a lloc, però no marxem massa de Rodalies, perquè vau tenir una reunió amb Rodalies fa dies per parlar d'allò que ens havia quedat gairebé perdut a la memòria, que són aquelles famoses planxes barreres sòniques que molts municipis s'havien d'instal·lar, que molts municipis van protestar en el seu moment a DIF, perquè això és responsabilitat de DIF, i que DIF s'ho ha replantejat i d'alguna manera ara ha exposat a diferents municipis com planteja aquesta obra, que aquesta obra sí que es farà, però encara no hi ha data.
Sí, exacte. Ens va contactar Adif perquè, si recordeu, això era en la legislatura passada. Adif en aquell moment va dir que posaria unes pantalles sòniques, no?, per amortiguar el soroll dels trens i alhora, al mateix temps, també de seguretat, i que les posaria a tota la xarxa ferroviària que té aquí en el Garraf, però realment eren unes pantalles molt altes, molt, en fi, que eren realment visualment, doncs afectaven moltíssim a molts municipis, i molts municipis en aquell moment vam fer al·legacions que no estàvem d'acord, perquè eren pantalles de moltíssims metres, totes iguals, i com van haver tantes al·legacions, el mateix agent d'Adif ho va aturar. D'això ja fa temps, perquè era la legislatura passada. Ara ens van trucar i ens van dir, bé, hem reprès allò, tenen un estudi molt rigorós del so, dels decibels, com afecten a la ciutadania, i ara han fet un estudi, doncs això, molt més quirúrgic, diguem, no? Ara ja miren tram per tram.
És a dir, molt més sensible amb l'entorn.
Exacte. Com afecta,
visualment sensible,
exacte,
amb l'entorn.
Com afecta a la zona del Vinyet Terramar, com afecta aquí a Orgran, a la zona nostra centre, com afecta a Iguadols, quantes cases hi ha, quants decibels... I en això ens van fer com van venir a dir que ells el que contacten amb els ajuntaments, precisament perquè ho fem conjuntament, amb cada tram, quin tipus de pantalla sònica posem, perquè hi ha diverses opcions, hi ha que són més agradables a la vista, diguem, perquè estan més adaptades al paisatge, hi ha que són, doncs, amb materials diversos, i això és una mica el que vam tractar, no? Primer, ens van detallar a tot arreu on han de posar les pantalles, que bàsicament és a tot el centre, Terramar i Aiguadols en algunes zones, i aleshores haurem de parlar exactament en cada tros quin tipus de pantalla es pot posar. És veritat que ells ens van dir que ara estan contactant amb tots els ajuntaments, que alguns han respost més ràpidament i altres no, i que ells estaven agraïts de que nosaltres responguessin ràpidament i fins i tot anés jo mateixa com a alcaldessa. Per tant, la importància que li donàvem amb això, perquè li vam dir, sí, per nosaltres és molt important, perquè tenim moltíssimes queixes del soroll, de les molèsties que representa el pas del tren pel mig del municipi, i ens van dir que ara, quan tinguin totes les reunions amb tots els diferents municipis, començaran l'actuació. És cert que no serà d'avui per demà, però almenys ja hem vist la voluntat i el treball i la feina que han fet molt rigorosa de l'estudi aquest del so i de quina manera el podran apaivagar.
De les obres als túnels de Garraf, se'n sap alguna cosa?
D'això també els hi vam comentar, vam aprofitar, perquè clar, quan parles amb Adif aprofites per parlar moltes coses, i ens van dir que sí, que seguien endavant i que de fet ells estaven començant a fer algunes coses a Garraf, però el que sí que vam constatar és que no ens tenien en compte, perquè els vam dir, jo crec que aquí estaven una mica despistats perquè es pensaven que Garraf no era Sitges, yes. Vam dir, no, Garraf també és Sitges, i per tant els vam tornar a reiterar que Sitges havia d'estar, ni que fos en una taula de seguiment, perquè tota l'obra aquesta afecta justament el terme municipal de Sitges, perquè comença a Montgavina i s'acaba a les botigues, per tant, a nosaltres ens afecta totalment. I ens van dir que sí, que ara ens contactarien per anar avisant de quina manera començaven aquestes obres.
Tampoc hi ha data, eh?
No, tampoc hi ha data.
És a dir, s'ha de fer, segur que s'ha de fer, però no hi ha data tampoc.
Ens deien que estaven fent algunes actuacions a Garraf, però jo vaig entendre més com d'estudi del que anaven a fer, a veure com afectaria.
Mm-hmm. 11 i 21, avui fa una setmana justa que l'extresorer del Club Natació i l'exvocal del Club Natació eren presents a la Comissió d'Esports del Parlament de Catalunya i van exposar la seva visió de la situació en la qual viu l'exequipament de l'entitat, per dir-ho així, o la dissolució que ja es va fer en el seu dia i la liquidació, que és el que s'està intentant fer ara, del Consorci del Club Natació Sitges. I a la primera pàgina de l'Eco d'aquesta setmana es titulava que l'Ajuntament descarta, diguem-ne, aturar la subhasta de l'antic equipament del Club Natació. És així?
Sí, bé, de fet, els nostres serveis tècnics també ens diuen que ara nosaltres no podem aturar una subhasta. Primer cal dir que aquest tema, evidentment, que és un tema que, no sé com anava a dir, desagradable, perquè és veritat, és un tema que no li agrada a ningú, i a mi la que menys, que m'ha tocat viure això, que és un tema que fa molts anys que s'arrastra, és una herència, que amb tothom ens agradaria que el club estigués actiu, viu, funcionés fantàsticament i no hi haguessin aquests problemes, però la història ens ha portat aquí i ens ha tocat, als responsables polítics que estem ara, ens ha tocat això, no? La subhasta que nosaltres portem finalment, després d'haver passat per moltíssimes etapes, perquè aquí s'ha passat per moltes etapes amb molts tècnics habilitats, sobretot interventors o secretaris diferents, que han anat donant diferents opcions i al final hem arribat aquí. Nosaltres, mentre la subhasta estigui viva, ho recordem, si finalment s'aconsegueix subhastar a l'equipament, no només l'Ajuntament de Sitges com a responsabilitat pot rescabalar part de tots els diners públics que s'han posat en aquest consorci, sinó que a més el club també rep uns diners, rep 175.000 euros i per tant els podria ajudar una mica. Clar, si la subhasta no es fa, el següent pas és tancar l'equipament, de moment tancar. I ningú, evidentment, ni el club pot rescabalar-se cap diner, ni l'Ajuntament, Sitges, diguem, pot rescabalar cap diner. Mm-hmm. Que això és el que els habilitats s'han cansat de dir-nos, que tenim l'obligació. O sigui, quan amb un equipament públic, amb un equipament privat, que ara era un consorci, s'han posat tants diners públics, l'obligació nostra, però per llei i per responsabilitat penal també, la nostra obligació és rescabalar els diners públics que s'han anat posant, de la manera que sigui, no? I això és el que s'ha estat intentant fer fins a data d'avui, no? Si al final això no es fa, evidentment, a nosaltres jo crec que la subhasta, dins de tots els mals, és el pitjor mal, perquè almenys, no, el poble de Sitges recupera una part i també el club pot recuperar uns diners. Si no, doncs es tanca l'equipament i ningú, evidentment, es rescabalarà de res.
Teniu constància que després d'aquesta intervenció al Parlament de Catalunya, l'administrador concursal, que és hores d'ara el titular o la persona que vol parlar amb autoritat per part del Club Natació, també ha fet públic el seu posicionament? Quan diem públic, diem amb les persones vinculades a tot aquest assumpte, que està en la línia de secretari interventor sobre el fet que només la subhasta és l'única opció disponible?
Sí, exacte, l'administrador ho ha dit, perquè ell també, evidentment, és una persona que també veu la problemàtica, no? I que ell entén que està fent tot el possible per fer el menys dany possible, no? Valga dir, no? Perquè el club surti el menys perjudicat, però és que ell és el representant oficial. Malauradament ningú més és el representant oficial. Poden anar exsocis, ex de la Junta, però el representant i el que també té la responsabilitat jurídica en aquest cas, com l'Ajuntament, és l'administrador concursal.
És a dir, que es podria donar el cas perfectament, a partir del que expliquem, que diguem-ne els exsocis, o en aquest cas l'extresorer i l'exvocal del Club Natació que van exposar la seva tesi a la Comissió d'Esports del Parlament de Catalunya, no estiguin en la línia del que l'administrador concursal,
exacte,
actual titular del Club Natació Sitges, per dir-ho d'alguna manera, pensa a l'entorn d'aquest assumpte.
Exacte, perquè és que no estan en la línia, entre altres coses, Evidentment, perquè l'administrador concursal, repeteixo, té una responsabilitat. Els exsocis, exjuntes, no en tenen cap de responsabilitat. Llavors, clar, jo a vegades ho entenc, que hi ha gent que pot dir, ah, doncs per què no fas això, per què no fas allò? Bé, des de fora és molt fàcil dir-ho. Des de dins no és tan fàcil. Primer, nosaltres hem de seguir unes normatives, hem de seguir unes lleis, hem de seguir unes pautes. Ja m'encantaria a mi, com he dit al principi, no? Això, dir, escolta, mira, fantàstic, s'ho queda l'Ajuntament i li donem al club, com molta gent diu, no ho podem fer, legalment no es pot fer. I per tant, i nosaltres tenim la responsabilitat, clar, i l'administrador concursal també té una responsabilitat i està patint molt, perquè està en un punt que no pot tirar endavant, també està costant molt.
D'alguna manera, secretari interventor, ja us ho explicarem, perquè no, si no hagués hagut la crisi d'ahir us ho haguéssim explicat, però d'alguna manera secretari interventor diuen que en el seu moment l'opció que va prendre l'Ajuntament d'establir un consorci per salvar el Club Natació ja no s'hagués hagut de fer de cap manera.
Exacte, sí. En el seu, és la paraula que diuen, va començar viciat. El procés aquest va començar viciat. Per tant, quan a mi ara hi ha gent que em diu no, doncs que l'Ajuntament s'ho quedi i que el club s'ho porti, és fer el mateix que el que es va fer fa molts anys i que va començar viciat i ja era contra llei el que es va fer. I per tant, evidentment, per això és tan costós ara a solventar-ho. Però és evident que la meva responsabilitat és alliberar l'Ajuntament d'això. L'Ajuntament està dins d'aquest consorci. I, per tant, l'Ajuntament s'ha d'alliberar d'això i no tenir cap responsabilitat de cap tipus, ni que no costi diners a tots Sitges, que al final, qui paga al final, quan paga l'Ajuntament, vol dir tots Sitges. Per tant, és veritat, tal com dius tu, no? En els informes ho diu, aquest procediment va començar viciat, va començar malament ja, es va fer malament, per lo que fos, bé, cadascú perquè sap en el seu moment
perquè,
el que
passa. Perquè, bàsicament, secretari interventor, tot diuen que els ajuntaments no estan legalment, vaja, que no és feina dels ajuntaments rescatar entitats privades.
Exacte, exactament.
Ho és diuen que no, així i clar, diguem-ne que val per totes i malauradament, i això també crec que queda bastant clar en els informes, no serveix de gran cosa des del punt de vista legal dir que has tingut èxits esportius absolutament inqüestionables, que has tingut una labor social absolutament inqüestionable. Això no és quantificable.
Exacte,
quan es tracta de fer un informe.
Vet
aquí el drama de l'assumpte, no? I també les habilitats comenten que el que pot fer l'Ajuntament és subvencionar, ajudar les entitats a través de subvencions, però que no pot fer són aquests rescats d'una entitat privada. Vindria a ser, ens sembla, llegint els informes, a part que es diu d'una manera tan categòrica que fins i tot fa estremir el llegir-ho d'aquesta forma.
Sí, però, és perquè... cert. Són molt categòrics,
però
és veritat.
Absolutament categòrics.
Queda molt clar. Jo ho puc entendre, i ho puc entendre tot. El meu avi era un dels primers socis del Club Natació. Vull dir, evidentment que et fa pena un club de tants anys, no? Però el club ha de fer el que sigui per tornar a reneixer, diguem, i a sortir això. No ho dubta ningú. Però tot el conglomerat aquest d'un consorci amb diners públics per salvar una entitat privada, això, com dius tu, categòricament, ens diuen que no pot ser, perquè és que realment quants clubs n'hi ha amb dificultats? N'hi ha hagut molts a la vida. O quantes empreses n'hi ha amb dificultats? I gent que ho fa molt bé i que treballa molt bé, però al final, pel que sigui, si no els hi funciona, amb diners públics no es pot salvar. Amb un sí i amb un altre no. Perquè, clar, et vindrà l'altre i dirà, escolta, a mi també m'has d'ajudar. És normal que la llei, que és igualitària per tothom, digui, tu no pots salvar una entitat privada.
Per tant, davant del que va passar en aquella comissió d'esports del Parlament de Catalunya i davant del posicionament dels grups polítics, entre ells Marta Vilalta, la diputada d'Esquerra Republicana, que va dir, bé, a veure si es pot explorar, aturar la subhasta i la municipalització. Heu tingut oportunitat de parlar amb Marta Vilalta, amb representants d'Esquerra, sobre aquest assumpte?
Sí. Hem parlat, és veritat que a vegades són temes tan complexes i que venen de tan lluny que els has d'explicar des dels orígens. També és cert que quan els hi vam explicar ens van dir, ah, d'acord, en conec bastants de clubs que els hi han passat coses d'aquestes, perquè evidentment, i ells que estan a la Comissió d'Esports, evidentment, de la Generalitat, doncs coneixen molts clubs que han patit aquestes coses. Una altra pregunta que em van fer, em van dir, però a Sitges teniu algun equipament que hi hagi una piscina municipal? I vaig dir sí. Va dir, ah, doncs també ho entenc, el que diuen els habilitats, que et diuen, és que ja en tens una de piscina municipal. Municipal, no? Per tant, tampoc és un equipament necessari 100%, no?
I no serveix aleshores dir que la piscina del antic club natació o dels equipaments del club natació és una piscina reglamentària per desenvolupar activitat esportiva federada i la piscina municipal no ho és.
No,
no serveix això, no tampoc serveix, pels habilitats.
No serveix. Per tant, sí, evidentment que se'ls hi que vam parlar, però clar, com, és com dic, quan un ho agafa de zero i has d'explicar que això ve de tan antic, que es va crear perquè es va crear aquest consorci, com va funcionar, totes les coses que van passar, que recordem que en el seu moment, quan es va dir que s'havia, que els consorcis s'havien de liquidar, quan van dir que s'havia de liquidar el 2015, en aquell moment la intervenció de l'Ajuntament d'aquell moment va oferir al club que a l'Ajuntament es quedés a l'equipament, perquè jo me'n recordo, perquè ja hi era, crec que era el 2016, que l'Ajuntament es quedés l'equipament...
Que l'Ajuntament pagués tota la hipoteca que quedava
exacte, a l'equipament. Exacte, que l'Ajuntament pagués la hipoteca, es quedés a l'equipament i això donava, evidentment, un deute al club, perquè com érem un consorci, és una part del consorci, som dos, l'Ajuntament i el club. L'Ajuntament es queda a l'equipament, paga el deute i, evidentment, li reclama a l'altra part del consorci...
Era la vora d'un milió d'euros.
I era la vora d'un milió d'euros. I en aquell moment el club no ho va acceptar. Va dir, no, jo també els entenc, van dir, home, un milió d'euros com el pagarem? Tot i així es va dir, el podreu pagar de manera plaçada, podeu... En aquell moment el club, pel que fos, la junta directiva en aquell moment va dir, no, això no ho acceptem. I per tant ja va saltar una altra pàgina. Vull dir, ja va ser un moment que s'hagués pogut fer allò, però com no es va fer, el consorci va seguir quedant bloquejat i després va venir la part de que ens van dir, doncs teniu l'obligació de pagar el deute que teniu.
Una darrera qüestió, que tampoc no és menor, que és l'assumpte de la voluntat política. Està clar que els informes de Secretaria d'Intervenció no obliguen, perquè tots els informes acaben de la mateixa manera, dient que aquesta és la valoració que es fa, etcètera, etcètera, però el govern decidirà el que cregui que hagi de decidir. Per tant, diguem-ne, en el sentit més obert del terme, si la voluntat política volgués, podria travessar aquests informes, podria arraconar-los i dir tirem endavant. I, per tant, hauria d'assumir aquesta voluntat política els riscos legals que plantegen aquells informes, no?
Exacte. No obliguen, però t'adverteixen. Què és el que han de fer? Et diuen, evidentment, jo et dic que la millor opció és això, perquè has de fer això.
No t'obligo.
I si no ho fas, que sàpigues que et pot passar això, això, això. És a dir, jo me'n puc anar a Barcelona sense cinturó de seguretat amb el cotxe, tranquil·lament, i puc anar a 250, si vull, que sí, ho puc fer. Però me la jugo de tenir un accident, de que em multin, de que em posin a la presó o de que... Això és evident. Doncs això és el mateix. No t'obliguen perquè ningú obliga, només faltaria.
D'alguna manera es diu que si el govern tirés endavant o si l'Ajuntament tirés endavant la municipalització, incorreria en una il·legalitat.
Exacte, i ho diu claríssimament. I hi ha responsabilitat penal i responsabilitat patrimonial aquí de tots els que estem en això. Per això et deia abans també que l'administrador concursal
que no seria
també és una persona que té molta responsabilitat.
Que si no recordo no seria únicament del govern, sinó seria de tots aquells regidors i regidores que votessin a favor d'això.
Exacte,
no?
Sí senyor, sí, sí, sí. Per tant, és un tema que, com he dit, malauradament, la voluntat, tant de bo, la meva voluntat política seria, escolta'm, que això continuï funcionant, fantàstic, que aquí els treballadors puguin seguir treballant en aquest lloc, que tinguem un altre equipament esportiu, això seria la voluntat fantàstica, però hem arribat a aquest punt, com has dit, molt ben dit, això ja va començar viciat i això s'ha de solucionar, tampoc podem anar arrastrant, com durant molts anys aquest Ajuntament pagava en els plens, com va recordar, crec, 300.000 euros per anar pagant la hipoteca i això anava pagant Sitges, i 300.000, i 300.000, i 300.000... No, no pot ser això, vull dir, és un fet que en aquest moment, en el seu moment va començar malament, que es va fer pel que fos, perquè n'hi havia una necessitat segur, i això no ho discuteixo, però el que no podem fer és continuar amb això malament d'aquesta manera sense arreglar-ho. I al arreglar-ho, doncs sí, fa mal, farà mal solucionar-ho definitivament, però s'ha de fer.
Dues qüestions més, ràpidament, alcaldessa. No sembla que hi hagi massa vots a l'urna de l'Ajuntament del carrer Carreta i Pau Barraveig, eh?
El de l'Ajuntament?
Està bastant sí. Baixeta l'urna aquesta.
No, però
aquesta,
per online sí que s'està votant.
Sí?
Sí, 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 sí. Ja veurem al final quants, però online sembla ser que s'estava votant bastant. I també han anat portant la urna a diferents llocs i bé, ja sembla que hi ha participació. A veure, la participació ciutadana en general ja sabem com és, eh? Tampoc és...
Aquells que diuen em demanes votar per tres opcions i cap de les tres són l'opció que veritablement jo voldria, que és mantenir les voreres. Què us diria?
Bé, que ho hem intentat explicar moltíssim, també a través de la pàgina web, amb les sessions informatives que hem fet, per què s'ha de posar una caixa única, per què aixequem el carrer, que recordem, no estem fent això perquè ens hem il·luminat i volem canviar un carrer, estem arreglant les canonades de sota, que és l'important, per quan venen aquests aiguats, això era l'important, i al tornar a tapar, la llei ens diu que s'ha de fer de plataforma única, i aprofitant que hem de fer aquest canvi, doncs hem fet tot això, i crec que com hi haurà molts carrer, possiblement hi haurà més carrers que s'hauran d'anar fent aquests canvis, doncs aprofitem i anem a pensar un estil per tot el que és el casc antic, un estil per Sitges. Jo penso que, a veure, les opcions aquestes, clar, que també no és que les ha dit una persona o un tècnic o un polític, aquestes opcions estan passades per un comitè de patrimoni, la comissió de patrimoni del Penedès, pel Cotepas, que és la nostra comissió també que regula tots els àmbits patrimonials, per tant, són opcions estudiadíssimes, pensades, parlades amb moltíssima gent, amb molts tècnics, i per tant, bé, jo crec que aquí és cert que hi ha gent que no està d'acord, però també és cert que hi ha molta gent que està d'acord i que hi ha molt de consens, sobretot en l'àmbit tècnic.
Un apunt que no sé si s'ha comentat molt, però també des del punt de vista tècnic, queda un esgló per salvar el desnivell del carrer Carreta respecte al carrer Major o no?
A dalt de tot,
a dalt de tot.
Doncs no ho sé, perquè això és també per la pendent. Fixa't que a mi l'altre dia ens deien que ara hi ha algunes normatives que prohibiran la construcció d'hotels en carrers que hi hagin molta pendent. Per exemple, el carrer Carreta. Per què? Perquè si no, l'accessibilitat no pot ser la correcta. Clar, tu et gastes, com a privat, et gastes molts diners per tenir l'accessibilitat a tope al teu edifici.
I estàs en un entorn després, poc accessible.
A l'inici del carrer Carreta, la pendent és molt alta. I no, clar, no hi ha alguna part que no es pot solventar.
És a dir, no es pot establir una continuïtat de paviment entre carrer Major i carrer Carreta, això és el que...
Això no ho sé, jo no ho sé, però sí que sé que a l'inici del tram del carrer Carreta la pendent és molt alta i realment és un tros problemàtic i que, en fi, allà on es pugui salvar, salvarà, però hi ha llocs que fins i tot, fixa't, la normativa ja t'està dient, doncs no deixarem construir, però això no ho diguem nosaltres, això ho diu la Generalitat, no deixarem construir amb segons quins carrers perquè si hi ha l'accés no pots entrar bé, ja no cal ni que facis un hotel.
I una darrera, fins on es pugui explicar, perquè també és una qüestió, diguem-ne, d'un cert ordre que ha saltat així una mica pels aires. Què ha passat en el mercat dels artesans del principi del passeig marítim?
Sí, el mercat dels artesans, com bé sabeu, és un mercat que, a més, per la llei, perquè així ens ho diu, perquè això va a través de la Diputació, les parades es sortegen cada estiu i cada hivern, cada estiu i cada hivern. Llavors, algun any et pot tocar, un altre no. L'últim any el que vam fer és que les vam ampliar. I, a més, el fet d'ampliar-les, vam posar algunes parades per gent que vingués a través de serveis socials, persones que se'ls diuen vulnerables, perquè tenen més dificultats, i, sobretot, també, per combatre la venda ambulant. No? Molts d'aquestes persones, per exemple, que estaven venent al Racó de la Calma, doncs han pogut anar aquí. I això és un bé per tothom, no?
Per tant, es va augmentar el nombre de parades.
Ara bé, exacte, l'ampliar nombre de parades, doncs, evidentment, hi ha unes on els hi dona més el sol, hi ha altres on tenen més problemes o menys, no? I això ha ocasionat, més que res, conflictes, diguem, interns entre uns o uns altres, no? I també és veritat que nosaltres el que hem fet és...
conflictes d'alguna mena entre...
De convivència.
Entre els paradistes que han arribat de Bellnou...
Exacte,
i els que ja estaven establerts allà.
La zona on te'ls han posat, clar, tot això, hi ha unes bases on te'ls donen on tens una sèrie de puntuacions, exacte, depenent del que venguis, del que tinguis i tal, i depenent d'això els van col·locant. I clar, sempre hi ha algun doncs, que no està d'acord amb la puntuació que han donat, i clar, i com ha crescut més, com més persones tens, és veritat que a vegades doncs, més mediació es necessita.
S'han creat situacions veritablement tenses?
Sí, entre ells sí, de fet, per això la policia ha fet més presència perquè no volíem també tenir problemes. Jo, de fet, he atès amb tots, que m'han trucat molts i molts han vingut al despatx meu d'alcaldia a parlar amb mi, perquè bé, alguns doncs, tenien problema amb el del costat, uns altres tenien problema que no tenien la llum, uns altres que els donava massa el sol, en fi... Temes de convivència, realment, sí que és veritat que l'assentador, la persona, l'inspector, evidentment necessitem un inspector que estigui molt més a sobre. Per què? Per controlar que realment tothom compleixi amb el que has dit que has de fer, els metres quadrats que ocupes, el que vens, i també una mica per vetllar per aquesta convivència entre tots.
No? S'ha calmat tot una mica?
Està una mica més calmat, però és veritat que encara...
Estan passant coses.
No? Que entre ells, bé, aquí hi ha falta, doncs això, molt de mà esquerra, molt de mediació, molt parlar amb tots, tant jo mateixa com dic, com el regidor Albert Oliver i les tècniques de promoció econòmica, hem parlat amb tots i cadascun d'ells, m'envien missatges, anem parlant, vull dir que estem molt al cas de com estan en tot, però esperem que es calmi. Però és veritat que el que no podem canviar és això, que cada estiu i cada hivern es torna a sortejar tot. No ens deixa la normativa dels mercats ambulants, no ens deixa fer una licitació que dius, mira, d'acord, per 4 anys o per 5.
Per poder consolidar una mica les parades. No. En aquest cas ha de ser cada any.
Cada any. Cada estiu i cada hivern.
Cada estiu i cada hivern, cada temporada.
Cada temporada. I això, clar, fa que cada any, doncs amb un que havia estat en un lloc i que potser estava molt bé, l'any següent li toca amb un altre que ja no li agrada i llavors pot ja crear aquests problemes.
Alcaldessa, gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i gràcies per la feina també aquest dia de l'apagada. I, en fi, ara intentarem descansar una mica, no?
A ple sol.
Moltes gràcies.
Gràcies, adéu-siau.